El coneixement de la societat andalusina en general i més específicament la que les regions orientals serà a partir de 1229 envaïda i anihilada pels catalans és sempre limitat atesa la ignorància antiga que hom té primer de l'organització política, el moràvit i el moat, i després de les modificacions socials que aquestes organitzacions polítiques foren capaces d'induir. Igualment, no s'han estudiat ni la densitat immigratòria forta sempre en el cas dels almoràvits ni les formes d'assentament que se'n derivaren de la pertinença a l'àrea política al moràvit i al moat. Els treballs d'Ambrosio Wythie, majoritàriament publicats entre 1950 i 1961, i els treballs de Lévi Provençal, d'aquesta època també, marquen encara la línia estricta del nivell de coneixement actual. Un llibre com el de J.F.P. Hopkins sobre The Government of Barbary in the 11th Century, publicat el 1955, que no pretén altra cosa que fer un bon inventari d'institucions, funcionaris i procediment de govern en el Magreb, és encara avui per a l'Àndalus un inajornable conte pendent historiogràfic. L'estudi d'Alfred Bell sobre els Banu Ghania, publicat el 1903, és 81 anys després insubstituïble. Això és escandalós. Sembla que en aquest país no hi ha universitat. Segurament no n'hi ha. Perquè aquesta situació contrasta fortament amb els progressos constants que s'estan fent en el coneixement del moviment almoràvit en el Magrib. La nota 5 compta com 40 títols. La seva incidència sobre les societats de l'Àfrica Occidental, en aspectes de la seva organització política i, en definitiva, en tot el complex món saharià, magribí i mediterrani, traspassat de tenus circuits de relació. Cal dir, com a contrast, que amb els 10 darrers anys els progressos sobre la formació del moviment almoràvit, l'organització política en què se'n desenvolupa després, ha estat verdaderament una objecte d'una recerca considerabilíssima i extensa. Tanmateix, en el nostre país hi ha hagut progrés. Aquest progrés fonamentalment ha resultat de l'utilització de la documentació catalana generada per la conquesta com a eina per a reconstruir precisament la societat, la destrucció de la qual és reflectida i consolidada en aquells textos. El procediment no és pas nou. Probablement sigui també un procediment inevitable on les conquestes hagin deixat documentació escrita. El nou, tal vegada, sigui el caràcter sistemàtic d'aquest ús i, conseqüentment, el prolix desenvolupament de tècniques que permetin l'explotació més adequada d'aquests materials. Molt clarament, aquests materials, el més important són els llibres de repartiment, sobretot els mallorquins i l'eivissenc, i la documentació immediatament posterior a la conquesta, fins a l'any 1270 aproximadament. Ha estat justament el tracte amb aquesta documentació que almenys a nosaltres ens han ensenyat a desconfiar enormement de la paraula escrita. Ja sé que dir això davant els medievalistes provoca suors fredíssimes. Detenir-se a la documentació escrita, per exemple, a Mallorca, resultaria que de l'entorn dels 2 quilòmetres de galeries subterrànies d'aquesta estació d'aigües hauríem d'entendre que són fonts naturals. Que, per exemple, el complex sistema de terrasses irrigades de Mallalbufà, la documentació sistemàticament ve indicada com a síquia, la síquia. Això per una banda, i per l'altra, la documentació escrita introdueix enormes ambigüitats a l'hora d'interpretar l'estructura social de la societat conquerida. Això es va advertir des del principi, però va ser justament en la tesina de llicenciatura del senyor Àngel Rodríguez, on es va tenir proves fefaents de que l'espai que al llarg dels anys anaven ocupant els feudals era sempre més gran que les magnituds deduïbles de les xifres d'ocupació musulmana donades pel repartiment. Evidentment, els agrimensors catalans, tot i assessorats per torsemanys, probablement jueus o indígenes col·laboradors, havien llegit molt malament l'espai conquerit. És una bassa després que vaig veure que el conqueridor sempre té aquesta mena de dificultats. Dificultats d'identificar correctament el que era terra productiva i dificultats en el reconeixement exacte de les jerarquies polítiques del que emparen els indígenes. Es fa molt normal els amos. Els caps de comunitat són fàcilment convertits en amos, en possessors. En el llibre d'Esther Bosrup, the conditions of agricultural growth. Fa esment ella d'aquesta incomprensió d'espai social conquerit. Posa gremençors funcionaris anglesos a la Índia i també de la mescladissa de funcions socials dels caps tribals esdevingut a efectes burocràtics propietaris privats. Va ser molt fàcil tirar del fil i així pràctiques de mala lectura espaial són detectades per Paul Pascoe en el seu llibre sobre el caos de Marrakeix, on aquest mes aquesta mena de confusions són habituals a l'administració francesa del Magreb colonial, tant per historiadors com per sociòlegs. Els textos, doncs, generats per la conquesta en cap cas han de ser utilitzats sense una crítica prèvia escrupolosa i en cap cas han de prescindir del treball de camp, de la visita als llocs, de la prospecció. L'espai social, pel que sabem, andalusí, tant a les illes com a València, està bàsicament format per una xarxa d'assentaments denominats de documentació, alqueries i reals. També s'utilitzen minoritàriament altres denominacions, com és ara Múnia, Art, Faden, Marx, Carn, Daia, i ja fa estona que Guixart va observar que una part molt considerable d'aquests assentaments portaven noms gentilicis, van seguit d'un nom personal, que obligaven a pensar a l'existence de communauté rural solidaire dans le droit qu'elle exerce sur la terre. És la primera vegada que a la historiografia del país es diu una cosa semblant. La presència també destacable de noms clarament tribals, àrabs i berbers, acabava de fer versemblar la hipòtesi. Tot això, a hores d'ara, és ben conegut. La qüestió de l'anomenada barbarització del xarc a l'Àndalus és només un aspecte de gran qüestió. Hi havia de mateix un problema difícil en els moments, parlo dels anys 77-78, que era la manca de nivells cronològics dintre aquesta massa indiferenciada temporalment de topònims. No distingíem els nivells d'immigració, nivells d'assentament. Avui en dia penso que s'han obert clarianes importants. Per exemple, la toponímia d'arrel sahariana és ja detectada i molt clarament és una toponímia que ha de començar forçosament amb l'arribada dels almoràvits i del conglomerat tribal que l'acompanya, sobretot l'Antuna, Masufa i Duwawa. Una vegada identificats aquests topònims sacarians, molt clarament sacarians, ens permeten observar que la gran majoria de topònims no són sacarians i procedeixen de sectors tribals vinculats d'alguna manera als grans grups de nata, molts d'ells procedents de les costes del Magrib. Per consegüent, molts d'ells grups sense cap vinculació amb els almoràvits, ni tribal ni religiosa, i per consegüent que han de ser anteriors als almoràvits. És la primera vegada que es diu en públic això. Progrés, doncs, n'hi ha. Un altre aspecte que als anys 75-76 estava poc clar i continua estant-hi, que és la diferència entre Caria, el Caria, i Raal, Rahla. Guixart ha suggerit diverses vegades que la Caria seria un llogaret o vila habitada per una comunitat de camperols lliures i independent, mentre que el Rahla s'acostaria més a una forma de propietat privada o de domini d'on i li ha de ser difícil de cerner la consistència i qui pare savoir été du monde en certains cas en clos d'un mot mis ensemble. És evident que Guixart treballava amb el material valencians. Això a Mallorca és difícilment sostenible. Allà, Rahls, que són atribuïts a Cadis, a funcionaris en general de la UMA, però són molt minoritaris. Hi ha Rahls en noms tribals, hi ha Rahls en noms clànics, i sobretot són considerablement més grossos que els valencians. Tenen una mitjana a Mallorca d'unes 42 hectàrees. Són extensions, doncs, grosses. Hi ha una cosa significativa. Sempre que hi ha dades suficients per elaborar estadístiques que tinguin sentit, com a Mallorca, com a Mallorca o a Eivissa, els resultats són inequívocs. A Mallorca, la mitjana de l'espai de les Caries és de 83 hectàrees. La dels Rahls, 49. Són més petits, sempre. A Eivissa, en canvi, les dades no permeten establir mitjanes espaials, però sí saber que el percentatge d'assentaments denominats Rahls és del 17,35%, enfront d'un molt majoritari 81,8% de les denominades Caries. A Mallorca la proporció és 49,5% pels Rahls i 58,5% per les Caries. Estem parlant de mostres numèricament molt significatives. En tots els casos, però, el Rahl és un tipus d'assentament minoritari. falta per estudiar Múrcia i elaborar més els materials de València. El problema és interessant, però no crec que sigui decisiu, com pot ser un altre tipus de problema. Aquest entrellat de Carias i Rachels obliga a posar en qüestió, obliga a posar la qüestió del poder polític i la de les formes i grau d'autonomia del procés de treball de les comunitats que han paroles. Jo ja sé que és costum dels medievalistes d'entestar-se en parlar de propietat. Jo crec que parlar de propietat en aquest sentit és entrar en un carreró sense sortida. Cada vegada penso més que la qüestió decisiva és entendre els processos de treball i fins a cert punt deixar-se de ficcions legals o, com el que és la propietat privada, metafísica. Quin grau d'autonomia real tenen aquestes comunitats que han paroles? Autonomia real vol dir poder de decidir com treballen, quan treballen, quan treballen i què produeixen. Comparat amb això, penso que les qüestions de propietat són verdaderes trivialitats. Si en efecte els assentaments són estructuralment de tipus clànic i tribal, cal esperar que siguin estables, només modificats o anul·lats per conflicte armat que suposi un desplaçament o aliances, atès que el sistema no permet l'emergència significativa de quelcom semblant a un mercat de terres o formes d'alienació forçada, si es vol, propiciada pel feudalisme. Aquesta estabilitat pot ser a vegades constatada. Jo crec que pot ser molt constatada si hom hi continua treballant. Per exemple, jo he documentat els Gumara, una tribu berber molt important president de la zona de Tetuán, a 1114, est de Mallorca, i en el lliure repartiment continuen estant allà mateix. Hi ha altres exemples que l'obligació de resumir no em permet demostrar. Aquesta relativa estabilitat dels assentaments implica a la vegada unes pràctiques matrimonials certament tendents a l'endogàmia, una patrilinealitat estricta i un rigorós annatisme de funció. Qui mana, com mana, etc. I aquí vull dar l'atenció sobre, normalment, la incurosa forma de manejar el llenguatge del parentiu que s'ha posat de moda entre els historiadors. Evidentment, no es tracta que tots els assentaments siguin en darrer terme identificables en tribus o clans coneguts i localitzats al Magrib. Això és clar que no passa. L'important és advertir que la genealogia és una estratègia d'assentament dintre d'un sistema, l'eficàcia del qual depèn del seu equilibri. Els assentaments esdevenen tribals, doncs, dins un sistema. I és fàcil d'entendre. Altrament, les comunitats que emparoles, sense dimensió genealògica, àrab o berber, almenys no conegudes per nosaltres, estarien en una situació d'evident inferioritat, tant enfront de l'Estat com de les altres comunitats regides per una forta solidaritat genealògica. Per això les comunitats que emparoles i respectivament del seu origen o formació cronològica han de tendir a adoptar els comportaments socials tribals. És a dir, el medi tribal produeix tribus. La tribalitat, en aquest sentit, precís no és només una importació ètnica del medi àrab o berber, sinó una forma d'organitzar els processos de treball de les comunitats que emparoles i definir les relacions socials amb les demés comunitats. La tribalitat no és, doncs, dependent del grau de presència de tribus àrabs i berbers identificades en un territori, sinó de l'hegemonia d'una forma d'organització que emparola del procés de treball i de les relacions socials. Així doncs, la toponímia clànica tribal posa de manifest aquest medi històric, però no és, almenys sense una adequada argumentació, al contrari, l'única zona on aquesta precisa forma organitzativa es produeix. Per acabar, aquest medi tribal, tal com l'he descrit, no deixa en cletxa, no deixa cap forat, virtualment, però on pugui esmunyir-se un poder, diguem-ne, senyorial, extractor de la renda. L'únic extractor legítim i possible és l'Estat. Un Estat musulmà legitimat. Aquesta paradoxa que per la qual les comunitats al medi tribal àrab berber, com més islamitzat està, més necessiti un Estat, fa possible entendre que quan aquest Estat fa fallida, les comunitats àrabs berbers o l'Occident poden perfectament viure històricament sense Estat. L'Estat continua, d'alguna manera, regit pel cadí, pel dret musulmà, en constant col·lisió amb el costum local, i així es pot entendre aquella gran paradoxa de veure com aprovat Crecier, Patrice Crecier, per l'Alpujarra almerienca, que aquestes comunitats sense estat visible preserven en tota escrupulositat divisions administratives estatals. Això també implica una incapacitat defensiva militar davant els malveïns. I, efectivament, els feudals armats eren pèssims veïns. I una cosa que voldria que sorgís de la discussió, la qüestió de la frontera. Jo, a partir de l'11, no hi crec, a la frontera. Els feudals marxen sempre contra una població civil, inerme o amb poca capacitat de defensar-se. No hi ha cap heroïcitat amb això. Aquesta defensa la fan després creant una mena d'organitzacions de guerrilla com a Mallorca, el moviment de la Garraca a València. No hi ha, després de la desaparició del cos exèrcit del Mohat, a 1212, no hi ha amb absolut capacitat militar. Són civils. Per consegüent, l'extermini és total. I res més.
Y que solo la dictadura del texto y del revelador le ha impedido llegar hasta el final. Pero el tiempo corre y es necesario pasar también a las siguientes comunicaciones. A continuación, la ley que ya lo selló por Doy, documentación y estudio de los visitantes al andaluz, está de la cuestión.
Els que hagin llegit la còpia fotocopiada de la meva comunicació voldria fer una simple aclaració. El text és incomplet, falten coses i d'aquesta falta en som plenament conscient, perquè molta de la informació que manca l'he recollida aquí a Girona, en el passadís d'aquesta casa, i en converses amb els amics que m'han portat la documentació i la informació que en el meu lloc de treball no tenia l'abast. Penseu que la fama que tenim els illencs de viure molt bé no és certa. Vivim, és veritat, però l'aïllament de les illes, i valgui la redundància, fa que la copiosa et molt levita que ens recordava Tàcit no és tan copiosa ni tan molle, perquè ens falten moltes coses, i entre elles la manca d'informació és la més palesa i la més preocupant. Per això passaré per sobre l'escrit, scriptamanent, i dedicaré el temps curt destinat a la comunicació a subratllar alguns aspectes del problema que ara ens ocupa. Voldria tan sols recalcar el que s'ha fet a dins la investigació arqueològica a Xarq a l'Àndalus, el que s'està fent i el que s'hauria de fer. El que s'ha fet, crec que a partir de l'apèndix de Manuel Riu a l'arqueologia medieval de Buart, és prou clar. És completar aquesta informació que curosament va anar recollint en Riu. I del que s'ha fet voldria destacar tres coses, quatre coses, que considero que són modèliques. Per un costat, els estudis que Graciela Berti i Liliana Tongiorgi han fet a Pisa amb el catàleg dels baccini, de les ceràmiques incrustades a les esglésies pisanes, que ens donen un meravellós catàleg de la producció ceràmica de la Mediterrània, tant oriental com occidental, entre els segles XI a XIII. Allà ho troben tot. I de l'estudi d'aquesta ceràmica pisana, crec que en podrem treure moltes referències de tipus comercial, d'intercanvis, de producció ceràmica, de contactes entre el món italià, el món magribí, el món andalusí. Per un altre costat, crec que tots els investigadors que ens ha preocupat la problemàtica andalusina hem d'agrair a Pierre Guichard i a André Bazzana les tècniques de prospecció dels hàbitats rurals que han anat aplicant fa ja més de 15 anys que s'estan rompent les banyes per les terres valencianes i que ens donen a conèixer aquest poblament rural tan important i que, per desgràcia, ja que el poblament urbà està enterrat per baix de molt de nivells més moderns, difícilment a dins les ciutats poca informació podran treure. Un altre aspecte que també s'hauria de destacar de lo que s'ha fet a dins investigació arqueològica és bàsicament l'estudi d'aquests nivells urbans. Avui en dia crec que el que s'ha fet a València és modèlic a través del Servei d'Investigació Arqueològica Municipal dut a terme per Vicenç Lerma, i el que va començar Manuel Jorge Aragoneses a Múrcia amb l'estudi de la necròpolis de la muralla àrab, i que en aquest moment Julio Navarro, a pesar de l'oposició de la comunitat islàmica andalusina, segueix duent a terme a la pròpia Múrcia. Bàsicament, això ens podria donar, des del punt de vista antropològic, un caudal importantíssim per estudis d'antropologia física que fins ara no havien tingut cap. El que s'està fent ara era, bàsicament, la informació que me mancava. Crec que les terres catalanes ens donen un exemple prou important. Balaguer, les darreres investigacions en el castell i en el Pla del Matà són una bona prova de lo que dic. I per un altre costat, he sabut, gràcies a la informació de Giralt, com a la zona de Lleida s'han dedicat molts esforços a la zona de l'església de Sant Martí, a Torres del Segre, a Tortosa, on s'està coneguent un món totalment nou. Pensem que Catalunya a un moment donat va ser una terra andalusina, prou important, que ens dona a conèixer un món totalment nou. A Múrcia, ja n'he parlat fa un moment, l'estudi de les necròpolis urbanes és un fet nou que s'està duent a terme en aquests moments, i a València les prospeccions serioses que s'estan emprenguent en el casc urbà. Aquesta manca d'informació que les ciutats ens donen a causa de la superposició de nivells, en el cas concret de Mallorca els nivells musulmans quasi bé no existeixen, i si els trobam estan a 250 metres de fondari, mos dona en canvi aquesta informació a través de pous negres, escombraries, que han permès gran part dels meus estudis. Per un altre costat, l'equip d'investigació valencià dirigit per en Vicenç Lerma i en Maripaz Soler i tots els seus col·laboradors està fent una tasca molt important en l'estudi de les ceràmiques ja cristianes, intentant donar una cronologia en els primers moments de la producció de Paterna. Això és un problema que ens preocupa molt, perquè no sabem els mecanismes com han anat funcionant aquests canvis de guts, aquestes modes, que fan que a mida que la conquesta catalana va ocupant terres andalusines hi hagi aquesta ruptura tan radical entre les ceràmiques de luxe i la substitució de les ceràmiques de luxe de moda islàmica per les ceràmiques de luxe de moda catalana. I en el cas concret de Paterna sabem documentalment que el terrissaire són els mateixos, però que estan obligats, no sabem per què, a canviar els sistemes de producció i bàsicament els sistemes de decoració. Jo crec que aquest estudi encara inèdit, han tingut la amabilitat d'enviar-me una xerocòpia del text presentat a la reunió d'octubre passat a Siena, del tercer col·loqui de la ceràmica mediterrània occidental, serà una pauta prou important per a la coneixença d'aquesta evolució de les ceràmiques de Paterna. A Dènia, també el Servei Municipal està duent una tasca interessant en la recuperació de nivells i de fons islàmics, però tal vegada a la part més meridional de Sharq al-Andalus haurien de ser les troballes, que n'he tingut també notícies gràcies a l'Àngel Poveda, de Guardamar del Segura. Rafael Azuar ha tingut, al parèixer, són notícies de Ràdio Makuto, no he parlat amb ell, de trobar una veritable Pompeia islàmica. Això pot ser realment assombrós i obligar-nos a anar a Alacant de seguida a veure què és el que passa allà. En quant a en els nostres territoris, en aquestes illes orientals de les nostres preocupacions, crec que la investigació arqueològica pendent de les obres del Museu de Mallorca, on un mur d'època califal que no podem excavar perquè està baix metres d'escombraries i de fustam de l'equip de restauració de l'edifici d'aquella gran cristiana, però sabem que existeix el mur i que l'hem d'excavar. La investigació que darrerament en Miquel Barceló ha duit a terme en quant a l'explotació dels aqüífers la tenim prou avançada. Bàsicament se podran donar unes dades perquè els qui vulgui continuar la tasca la pugui continuar. Amb això encara no ho tenim gaire clar, si presentar l'ho fet com a punt de partida per ulteriors excavacions o si continuar. Jo crec que n'estem ja un poc cansats d'anar a cercar aquestes aigües subterrànies, però també voldria adelantar l'interès d'en Miquel en la identificació dels topònims del llibre del repartiment amb, ja d'una manera física, i per a situar determinats topònims sobre una realitat geogràfica. Adiba ha tingut una sort extraordinària, també ha tingut bons col·laboradors, i ha fet que alguns Castil, fa pocs mesos em va donar ja un avenç, algun d'aquest Castil classificats en els inventaris oficials com a recintos fortificados d'època prehistòrica difícil de determinar, algun d'aquest castil indubtablement estaven reflexats en les testes del repartiment. Menorca és el gran misteri. Menorca és una terra verge, la toponímia aràbiga que encara se conserva allà és important, hi ha un jaciment realment impressionant que és la fortificació dita de Sant Àgueda, on una prospecció de superfície ens ha donat una seqüència cronològica amplíssima des d'època romana fins al segle XVI-XVII, però que ens ha permès determinar ja en certa claredat que el camí d'accés, una pujada empedregada, classificada i sempre donada com a calçada romana, indubtablement està feta utilitzant materials islàmics del segle XI com a fonament. Sant Àgueda seria un camp de treball importantíssim per a conèixer, donar a conèixer tot un dels jaciments més importants de Menorca, a part de l'estudi toponímic que també s'està començant. Voldria acabar recordant un poc el que, en el meu entendre, s'hauria de fer d'avui endavant. Tal vegada sigui repetir les paraules del professor Riu, pensem que la tècnica de la investigació és la mateixa i, per tant, moltes coses han de seguir el mateix camí, però els que ens dediquem a la investigació arqueològica d'època andalusina tenim, si per un costat tenim la falta de documentació escrita, per un altre costat tenim l'avantatge que la documentació cristiana ens pot ajudar. I, per una altra banda, tenim tota una estructura cronològica prou clara i que, a conseqüència del que he dit abans, d'aquest canvi de modes, de guts, a mida que la conquesta catalana va avançant, mos marca l'abandó d'unes tècniques decoratives al manco que ens permeten donar una cronologia a la producció ceràmica. En altres aspectes no, perquè, per exemple, de l'estudi dels atuells metàl·lics que han fet de la cova dels amagatalls, on s'han trobat estris de tipus agrícola, com pugui ser una faus, unes xapes, unes aixades, veiem que la forma de totes aquestes peces és exactament igual i que gairebé no ha sofrit cap modificació. La rea d'arada de la cova dels amagatalls podria ser una rea d'arada del segle XIX perfectament. Voldria també subratllar la importància de la toponímia, acompanyada de la prospecció superficial i la preocupació perquè la destrucció indiscriminada de nivells medievals que se segueix produint avui en dia a tota quanta excavació de tipus clàssic o prehistòric acabi d'una vegada. Això és una cosa que ho hem de retreure als nostres col·legues que se dediquen a l'arqueologia clàssica i prehistòrica, perquè me consta que molt de nivells desapareixen. Es vol arribar, i d'això tal vegada en Pat Giralt, que va començar a Balaguer intentant descobrir els nivells més antics i s'ha quedat en els nivells islàmics, com que és el que havia, que era la seva obligació, a més, no passa sempre, sinó que el que estorba es prescindeix d'ell, i amb això sí que voldria fer un prec, voldria quasi exigir que els nostres col·legues també tinguessin en compte que aquesta investigació són pàgines del llibre de la història que es rompen. N'he parlat en el text escrit, però també ho vull subratllar, la necessitat de refer el corpus d'epigrafia aràbiga. Si pensam que l'Avi Provençal l'any 32 va publicar un magnífic corpus, però que han passat exactament 52 anys i no s'ha tornat a fer res més, crec que és una tasca comuna que costarà molt de diners i molt d'esforços, que s'hauria d'emprendre ja tot d'una i dur-la a terme en un temps el més breu possible. Per un altre costat, també ho he recalcat a la part escrita que teniu en les vostres mans, seria molt important, molt beneficiós aplicar les tècniques d'estudi de circulació monetària, la numismàtica, i finalment l'anàlisi de la fotografia aèrea, no la fotografia aèrea de caràcter arqueològic, que aquesta sí és molt costosa i ara per ara no podem pensar en unes despeses tan extraordinàries, no diguem la fotografia en rajos infrarojos, etc, etc, que això sí que ja és per nostres pressupots minvats és totalment impossible, és un somi, sinó del simple anàlisi de la fotografia aèria comercial, que tampoc és tan cara, o és, però hi podem arribar, per dur a terme unes cartes arqueològiques, que, claro, aquestes cartes arqueològiques mos podran donar informació clàssica i prehistòrica, però també mos podrà donar, acompanyada d'una recerca superficial, prou informació en el que es refereix a l'arqueologia medieval. I amb això crec que ja he acabat i me pareix que a dins el temps just.
Tiempo justo, pero también necesario para esta panorámica de la investigación arqueológica musulmana en España. Como me parece que la profesora Carmen Barceló no está, ¿no ha venido? Pasamos ya a la última comunicación de la tarde, la sesión, la de Ángel Poveda, algunas hipótesis sobre la economía agraria del Jus de Ginau Bitra a Mallorca.
El Jus de Ginau Bitra presenta unes característiques específiques que el fan particularment atractiu al conjunt dels Aïsa de Mallorca. Del llibre del repartiment es desprèn que aquest jus era, junt amb el de la ciutat de Mallorca, el més densament conreat de tota l'illa, amb 187 explotacions agràries que representen 1.190,38 llobades, és a dir, 13.623 hectàrees. Considerat l'extensió del Jus en 22.172 hectàrees, actuals municipis de Sineu, Lloret, Sant Joan, Petra i Vilafranca, el percentatge obtingut és del 61% de terra conreada, proporció que ultrapassa amb el 100% la mitjana calculada per tota la illa, que és aproximadament del 30%. Pel que fa als tipus d'explotació, els rafals són més abundants que les alqueries, registrant-se al repartiment 106 rafals, 56,7% de les explotacions, 78 alqueries, 41,7% i d'altres 3, amb classificació diferent. S'observa, doncs, que mentre a Mallorca l'alqueria és clarament preponderant, a Ginau Bitra ho és el rafal, especificitat que comparteix en el districte de ciutat, però que en funció de les condicions tan diferents en ambdós casos, no cap cercar una explicació comú. El rafal d'aquest jus s'agrupa majoritàriament entre les 4 i les 6 llobades, interval a què correspon tanmateix la mitjana per a Mallorca, 4,33 llobades, si bé són abundants els situats entre les 6 i les 8 llobades, havent inclús alguns que ultrapassen les 12 llobades. Això ve a situar la dimensió mitjana de rafals de Ginau Bitra una mica per sobre del conjunt d'aquestes explotacions mallorquines. També es troba aquest espai un alt percentatge de topònims en beni, o clànics, 27,17%, ocupant el segon lloc després del veí jus de Llartan, que té el 42,4%. Aquest jus de Llartan està situat al nord-est de Ginau Bitra, i es correspon amb els actuals municipis d'Artà, Son Cervera i Capdepera. Aquest percentatge contribueixen lleugerament més les alqueries que els rafals, 24,36% de rafals en beni, front a 29,24% d'alqueries, relació que també es manté si considerem l'espai ocupat per les explotacions en beni, 26,19 rafals i 29,75 alqueries. El que vol dir que malgrat la preponderància dels rafals i l'existència de rafals clanis a Ginou Bitra, les alqueries en Beni configuren el tipus mig d'explotació per a tota l'illa. De la toponímia procedent del repartiment s'ha pogut desvelar fins ara 6 segments tribals berbers establerts a aquesta part de Mallorca. Es Banu Gaful, es Hawara, es Malila, es Banu Agmar, es Banu Surak i es Banu Tarif. D'aquestes explotacions amb nom tribal s'han de destacar les dues parelles qualificades per termes Maxam i Raïlla, a les quals s'ha d'afegir una altra igualment qualificada però no tribal, que també es troba a Ginou Bitra, el Raal Carrus Arraya Atzagari, de 6 jovades, i el Raal Carrus Almacén, de 7 jovades. Miquel Barceló considera que aquesta divisió Maxan-Reïlla, que afecta a un mateix agrupament social, identificat pel mateix nom i territorialment contigu, fa referència a una sola comunitat que organitza el seu propi treball social i la seva pròpia distribució. Una sola comunitat agrícola, doncs, però amb una desigual relació fiscal en el Maxam, que vindria expressada des del Maxam precisament per l'oposició Maxam-Reïlla. Per altra banda, i segons ha pogut establir Miquel Barceló, Bitra era el nom d'una de les dues tribus de què formaven part els habitants de Caucau, l'actual Gao, important ciutat comercial als marges del Níger de l'antic imperi de Mali. L'altra tribu rebia el nom de Yartan, que és idèntic al del just mallorquí situat al costat nord-est de Ginou Bitra. Així mateix, Ginou tindria el seu origen en el mot berber Ignawen, que originalment significa mul i per referència al color designa als sudans, és a dir, als negres. Es tracta, doncs, d'establiments de grups negres procedents del Caucau amb la suficient importància quantitativa i o qualitativa com per donar nom a dos dels 12 Aïsa en què dividia administrativament l'illa. També a la narració de la croada pisana contra Mallorca el 1113-1114 es parla de nombrosos negres i a la documentació generada durant els anys posteriors a la conquesta catalana apareixen vendes d'esclaus negres i embrunits. A Menorca, sabent de la seva existència mitjançant les llistes d'esclaus venuts com a conseqüència de la conquista de l'illa per Alfons III el 1287. Un altre dels assentaments importants que ha estat possible fonamentar a partir de la toponímia és el dels emigrants del Tagre Alt, és a dir, de la frontera o marca superior. El 14 de setembre de 1120, el caïd de l'Àrida, Ibn Hilal, va signar un tractat de rendició amb Ramon Berenguer III, pel qual, i a canvi de les concessions territorials fetes per Ibn Hilal, entre el Cinca i Tortosa, aquest és autoritzat a embarcar cap a Mallorca amb 200 cavallers intercristianos et sarracenos. Al repartiment trobem 7 topònims que es caracteritzen per estar formats per derivats de la paraula àrab tagr, que es refereix sens dubte al Tar Alla, és a dir, a la marca superior. 4 d'aquests són el just de Ginou Bitra. Tots són rafals amb dimensions compreses entre les 5 i les 8 jovades, que ultrapassen la mitjana de 4,33 jovades dels rafals de Mallorca. Els rafals Benusar Atagari i Montagut Azagari tenen una extensió quasi doble d'aquesta mitjana. Són, doncs, rafals excepcionalment grans dintre el conjunt dels rafals de Mallorca, superant a Duc la mitjana per a les alqueries de 7,37 jovades en el cas de Benusar i Montagut. El poder polític i administratiu va fer unes concessions molt generoses als nouvinguts, tant per les dimensions de les explotacions com per la seva ubicació a una de les zones planes i fèrtils de l'illa. També s'ha trobat a la part de Bitra el topònim alqueria Alincel, de 12 jovades, l'etomologia del qual és Alinsal, és a dir, concessió o territori de tal persona o grup familiar, que bé podria ser d'època almoràvit. A més, Montagut és identificable en el monte Aculto del document, cosa que referma la hipòtesi que els tagarins trobats a la toponímia de Mallorca tenen el seu origen en l'arribada a l'illa d'aquests cavallers musulmans i cristians esmentant el conveni. D'altra part, el document de l'any 1120 ens permet constatar la data d'origen dels rafals Carrux, Arraya i Almacén i, per tant, d'aquesta relació fiscal imposada pel poder resident a Medina Mallorca, si més no en aquest cas. Tota aquesta informació toponímica es desvela la importància econòmica i social que degué tenir aquest just i l'interès per part del Maxant d'aprofitar fiscalment part de la seva riquesa. Però la riquesa de Ginou Vitra no es deu als conreus d'horta, ja que la documentació catalana del segle XIII és particularment pobra en esment de reguiu per aquesta zona. Tan sols quatre noms d'explotació són derivats del terme àrab Ein, font. D'altra ho és d'Alhama, la font termal, i una porta el nom de Barcat Maria, és a dir, de l'alberca. Cal apuntar la possibilitat que Ein, segons Pol Pascón, ha pogut establir per a Marrakeix, sigui l'equivalent de Ketara, que és la versió marroquí d'Escanats. Això suposaria l'existència al just d'una certa infraestructura hidràulica pel millor aprofitament de la pluja que esdevé aquesta part de la illa. Tampoc, pel que sembla, és una zona d'intensa dedicació bladera. De l'estudi dut a terme per Ricard Soto sobre les vendes de drets reials del blat, es desprèn que, si bé el paper de Sineu i Petra és important, queda prou enrere en comparació a la regió de Felanix, Campos i Porreres. Una de les activitats econòmiques mallorquines de què tenim notícies mitjançant els escrits d'autors àrabs és la ramaderia. Ibn Haukal, geògraf i explorador que va visitar Al-Àndalus a mitjan segle X, es diu que a Mallorca la crianza de mulos no tiene su igual en ninguna parte, ni incluso en los países reputados como centros de crianza de mulos. Sus animales son en efecto gordos, bien formados y de buena raza. La mayor parte de estas bestias, de hermosa apariencia y de gran estatura, que se venden a un alto precio, son originarias de Mallorca. Segons aquest autor, un mul de Mallorca, transportat en vaixells especialment consignats, podria valdre a Orient fins a 150 a 200 dinars, malgrat que el seu preu d'origen fou baix a causa de l'abundància de pastures. Ibn al-Khatib, al seu report sobre l'ocupació de les illes orientals de l'Àndalus per al Mujahid de Dània, el 1014-1015, explica com el Mujahid, amb la intenció de dominar els grans personatges i notables de l'illa, arriba fins i tot a posar dins tanques les seves egües de raça, que eren la base de la seva riquesa. Va fer un registre d'aquestes egües amb les seues característiques i quan qualcuna d'elles feia un poltre se'l registrava a les seues senyes. El seu amo, a nom del seu amo, obligant-lo a criar-lo i a ocupar-se'n d'ell fins que pogués ser cabalgat. Llavors era confiscat i l'amo rebia a canvi 5 danarim de rahim. Mai no va augmentar aquesta quantitat. Es tracta, doncs, d'un atac directe per part de les terres de Déu més poblades i amb més abundances meses, provisions i bestiar. Del cuiro i les sabates mallorquines també tenim notícies. Ibn al-Faradi, el 1008, referint-se a un piadós faquir andalusí, diu que aquest, a partir dels temps caòtics de la Cigna, no utilitza més que sabates de pell de Mallorca. Hi ha una llista de productes mallorquins d'abans del 1229 que arriben a les terres de Flandes, entre altres productes es nomena el cuiro. El conjunt de la informació textual sobre Mallorca ve a coincidir en l'alt valor econòmic del ramat, essent una activitat remarcable a qualsevol descripció de l'illa. Potser es podria postular que el pes social i l'activitat econòmica del just de Ginou Vitra estigués en part fonamentada en la ramaderia i particularment en la criança de cavalls i mul, atès que els conreus irrigats són inexistents i que la producció de blat tampoc és especialment significativa a la documentació catalana. Aquest just estava situat a una planura d'entre 100 i 200 metres d'altitud, amb 16-17 graus de temperatura mitjana i amb 500 o 600 mil·límetres de precipitacions mitjanes anuals. Els sòls són terrossos calcaris i relictes de terra rossa amb zones de perfil poc desenvolupat. Pel que fa a la vegetació, actualment és un espai de conreus i herbs, amb zones de garriga on predomina l'associació Oleoceratonium en diversos estats de degradació fins a Rosmarino Erición. A la part nord-est de l'actual municipi de Petra, la vegetació era, i encara perdura, si bé degradada, l'Oleoceratonium, és a dir, l'olivera i el garrofer silvestres que permetria, en el cas del garrofer, les pastures de cavalls i muls. Precisament és a la zona de Vitra on menys explotació es registra al repartiment, tal sols 66, és a dir, el 35%, de les 187 per al conjunt Ginou Vitra, i on les alqueries arriben a representar el 45% de totes les explotacions. Això vol dir, segurament, més espais dedicats a pastures i explotacions més grans. Dels grups tribals abans al·ludits, que s'han trobat a Ginou-Bitra, alguns tenen relació amb l'activitat ramadera i de cerealicultura. El Banu Bakmar, que el Bakri esmenta entre les tribus Barbawata, tenen el seu lloc d'origen a les planes atlàntiques del Marroc, dedicant-se fonamentalment a la producció i exportació de cereals, ramat, llana i cuiro. A la primera meitat del segle XI practicaven un tràfic actiu, sobretot a Banàndalus, exportant pesport de sale i de fedala, blat, esclau, mell, sucre, peix del sur, moltors de les planes atlàntiques i cavalls del Rif. Els Banu Gàful, que formaven part dels Gumara o estaven vinculats amb aquest grup, ocupaven la regió situada al sud de Tetuà, a les muntanyes del Rif, i eren veïns del Barbawata per la part atlàntica. A aquesta regió es criaven els apreciats cavalls objecte d'exportació. No massa lluny, a la part de Tanger, estava el Kars ocupat pel clan dels Banu Tarif, identificat en el territori de la tribu Masmuda. Se sap també que els cavalls i carros procedents dels pobles del mar s'havien introduït a la zona sud de Mauritània entre el segle XIII a.C. i el començament de la nostra era, fins al bucle del Níger, i les pintures de carros líbics estudiades per Moni es presenten en dos grans eixos, un dels quals va de Fesan fins a Caucau. L'opinió de Levitsky és que probablement va ser amb els carros com va arribar a l'Àfrica Occidental el cavall de la raça Barbe, que donaria naixement al Sudan Occidental al cavall de Hod, de Sahel, de Banamba i de Dijerna. Ibn Battuta, viatger marroquí mort al 1377, que va fer una llarga estada de 9 mesos a Mali, capital del rei del Sudan, assegura que allà els guerrers es reparteixen entre infants i cavallers. I amb motiu del seu desplaçament a la gran ciutat de Caucau, comenta l'alt preu a què arriben els cavalls a aquesta regió. Les dades exposades fins ací crec que fan possible argumentar la hipòtesi que l'economia agrària de Ginou-Bitra estigués estructurada en base a la agricultura i a la ramaderia. L'ordi i el forment, documentats al segle XIII, serien els conreus fonamentals, però també cap pensar en d'altres cereals com el mill, suport alimentari dels pobles sudan, i que modernament s'ha adaptat amb facilitat als països europeus. Així mateix, és molt possible que es conrearen lleguminoses, faves, cigrons i fresols en rotació i o combinació amb els cereals. Tot això donaria una explicació plausible a la gran densitat de conreus d'aquest lluç. Però a més, l'activitat ramadera podria ser el complement adequat si se té en compte l'utilització igualment intensa de força de treball animal i l'ús d'adobs, bèsties a les quals s'ha d'assegurar el menjar, dedicant part de la terra a productes aptes per a la seva alimentació al marge de les pastures i la rostollada. D'aquesta manera, a la part de Jinnu, on es troben el 65% de les explotacions de lluç, seria particularment abundant els bous i vaques dedicats a llaurar la terra, al transport i a la producció de carn, llet i pell. Pel que fa a la criança i exportació de cavalls i muls, que no seria exclusiva d'aquest lluç, Miquel Barceló assenyalava el seu caràcter de riquesa privada, però segurament d'ordre tribal. Grups tribals que, com en el cas de Ginou-Bitra, ocuparien espais socials molt precisos, en oposició al poder polític centralitzat. El manteniment del lluç com a unitat administrativa fins a l'arribada dels catalans quedaria així plenament fonamentat en funció de la importància del ramat dins el conjunt econòmic de l'illa. Probablement fou a la part de Bitra, menys conreada i per tant amb explotacions més disperses i espais més grans i convenient per a pastures, com la zona nord-est amb garrofers silvestres, on es donaria la cria d'egües de raça, l'alimentació de les quals podria estar reforçada amb cereals forratgers produïts als rafals i alqueries. Recordem que el Mujahid mana posar les egües dins tanques. L'aigua per als animals estaria també assegurada mitjançant els fonts o eventualment es catara o canats desvelats per la toponímia. Per altra banda, el major nombre de rafals front al d'alqueries sembla obeir a l'intens aprofitament productiu de la terra que comporta la seva parcel·lació en unitats més petites de conreu. A Ginou-Bitra no sembla donar-se una distinció entre rafals i alqueries com a resultat de formes diferents d'ocupació social de l'espai productiu, ja que així cap interpretar l'existència d'un 24,36% de rafals clànics, a més que 7 dels 9 topònims tribals siguen igualment rafals. No obstant això, no exclou la possibilitat que es donara una certa especialització econòmica i o social en tranqueries i rafals.